Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Un nom propi de l'actualitat d'avui és el d'Enric Millo, que ha estat nomenat pel Consell de Ministres nou delegat del govern espanyol a Catalunya en substitució de Maria de los Llanos de Luna. El nomenament ha estat aprovat en la reunió governamental d'avui. Havia renunciat hores abans Millo al seu escó al Parlament català, on portava 5 legislatures. També hi ha hagut altres nomenaments d'alts càrrecs, com per exemple Juan Bravo, fins ara conseller delegat del Metro de Madrid, nou president d'ADIF, i Germán López Iglesias i José Manuel Holgado, directors de la Policia i la Guàrdia Civil, respectivament. D'altra banda, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, el no a la independència guanyaria per 2 dècimes només el sí. I d'altra banda, pel que fa a intenció de vot, Junts pel Sí obtindrien unes hipotètiques eleccions catalanes entre 60 i 62 diputats al Parlament, però amb la suma amb la CUP s'estaria una mica per sota de la majoria absoluta o frec a frec en el millor dels casos. També és notícia que els Mossos d'Esquadra han localitzat el cadàver d'una dona gran a Súria. Tenia 81 anys i estava malalta d'Alzheimer, però podria haver-hi signes de violència. En aquests moments s'estan investigant les circumstàncies d'aquesta mort. També és actualitat avui que la besneta de la dona morta dilluns en l'incendi en una casa a Reus, a causa de la pobresa energètica, ha carregat contra l'Ajuntament de la capital del Baix Camp. La seva advocada va presentar ahir una instància al consistori on retreu que l'alcalde donés a la roda de premsa que va oferir detalls concrets i esbiaixats, diu, sobre la vida personal de l'àvia. Fins aquí l'actualitat. Us recordem que col·laborem a la Setmana de la Bíblia. La setmana vinent dedicarem també una edició del Mirador, concretament dimarts, a parlar d'aquesta Setmana de la Bíblia. Teniu invitacions per a l'acte de la Sagrada Família de dijous vinent. Ara us deixem, quan passen 2 minuts de les 8, amb la veu dels animals.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza per tercer any consecutiu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb la participació de la Filmoteca de Catalunya, l'Obra Social La Caixa i el Cinemes Verdi de Barcelona. Més de 20 ponents de diferents confessions religioses, especialistes en el món del cinema, filòsofs, periodistes i intel·lectuals, presentaran les 20 pel·lícules projectades en 20 sales d'arreu de Catalunya. Del 15 al 30 de novembre, viu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Més informació a cinemaespiritual.cat. El dijous 24 de novembre, a 7:45 del vespre, en motiu de la Setmana de la Bíblia, vine a la meditació bíblica sobre la façana del naixement a la Basílica de la Sagrada Família. Un acte únic i irrepetible a càrrec d'Armand Puig i l'organista Juan de la Rubia. Ràdio Estel té 100 invitacions. Vine a buscar la teva. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. El dijous 24 a 7:45 del vespre, meditació bíblica a la Basílica de la Sagrada Família. Les teves invitacions t'esperen a Ràdio Estel.
Aquells que mai es retracten de les seves opinions s'estimen a ells mateixos més que a la veritat.
Joseph Joubert, moralista.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Vinga, comencem, que avui tenim molta feina. Començarem, com sempre, amb les notícies. Després tindrem una estona per la galeria de l'expert amb càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques. Després, a l'entrevista, tindrem nosaltres a l'Òscar Montoro, president de SOA, Associació Segona Oportunitat Animal, i ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i el Manel Casas. El Manel Casas, que ens acompanyarà després amb els seus espais musicals. També tindrem SOS Adopcions avui, amb la Neus Aragonès. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs vinga, comencem el nostre programa amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
No hi ha hagut unanimitat en la sentència dels toros al Tribunal Constitucional. En la recent sentència del Tribunal Espanyol, que ha desestimat la llei catalana que prohibia les corrides de toros, 3 dels 12 magistrats que constitueixen el Tribunal Constitucional van votar en contra d'aquesta sentència i han volgut exposar el seu parer. Els magistrats, Adela Sua, Fernando Valdés i Juan Antonio Xiol, consideren que no s'ha ponderat suficientment les competències autonòmiques de Catalunya en matèria de protecció d'animals i dels seus valors culturals. Adela Sua i Fernando Valdés argumenten raons tècnico-jurídiques que determinen que l'Estat no té competència per poder legislar aquesta situació. El tercer magistrat, Juan Antonio Xiol, considera que la competència estatal de protecció a la cultura en relació amb la tauromàquia no pot imposar-se de manera absoluta en tot el territori nacional, entrant en disquisicions sobre la cultura de la tauromàquia. Aquest magistrat destaca també que el declivi que pateix l'afició als toros a Catalunya era un fet ponderable durant la sentència i que no es va tenir en compte. També va recordar que a Canàries les corrides de toros estan prohibides des de fa anys amb la indiferència de l'Estat. El passat dimarts, el jutjat penal número 14 de Màlaga ha iniciat el judici de la presidenta de la protectora Parque Animal, ubicada a Torremolinos. La fiscalia demana 4 anys de presó pels delictes continuats de maltractament animal i suposat sacrifici de 2.200 animals, a més d'intrusisme professional, en els que també ha estat imputat un treballador de la protectora. Aquest fet ve de lluny i l'ADA ja en tenia coneixement. Segons les investigacions, s'extreu que des de principis del 2008 i fins l'octubre del 2010, els acusats suposadament van estar matant animals de companyia recollits per l'associació de forma massiva i injustificada, fent autèntiques sessions d'extermini a animals completament sans. Aquests fets també s'afegeixen a haver falsificat certificats i llistats per incineracions. L'acusada es defensa negant les acusacions i apunta que eren els veterinaris els que decidien les eutanàsies. És molt lamentable, aquests fets, doncs perjudiquen greument la bona tasca, els sacrificis i esforços de tantíssima gent entregada en defensar els animals.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. És necessari que renunciï la meva mascota perquè m'he quedat embarassada?
Absolutament no. El que sí que haurem de fer és preguntar-li al nostre veterinari de confiança quins són els consells perquè tingui una bona salut i pugui acompanyar-nos en aquesta nova etapa de la nostra vida. Si volem estar tranquils, només cal fer una analítica al nostre gat, netejar la sorra amb guants o delegar la neteja i desparasitar les nostres mascotes adequadament.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com. La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Ja l'hem posat una altra vegada, però és que el personatge és tan especial i tan ampli que crec que val la pena tornar a escoltar-lo. És el Louis Armstrong, també conegut com Satchmo. La seva àvia havia estat esclava a Louisiana, a Nova Orleans, al sud de Nord-Amèrica. Ell, l'Armstrong, començava amb la seva pròpia banda, que eren els All Stars, on hi figuraven músics tan famosos com el trombó Jack Teagarden, Barnett Meagan, el clarinet, i Earl Hines, el piano. Després, amb els anys, el seu nom s'expandí, i ja sabeu que el show business americà té que complaure tantíssims compromisos comercials que el van fer passar per Hollywood, per ràdios, televisions, i va tocar amb tots els més famosos músics d'aquells temps, amb tota mena de mitjans audiovisuals. Escoltem-lo ara amb Tiger Rag i Free as a Bird, és un funeral, és un comiat. Thank you.
as the family is crying, as they low old brother Jake in the ground. And old Rebel say, ashes to ashes, dust to dust. It's too bad old Gate couldn't have stayed on with us. And the snare drum player, he takes the handkerchief out of the snare and roll it up so the members can form in line to swing back to the hall playing Didn't He Rumba?
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui hem convidat al nostre espai de l'entrevista a l'Òscar Montoro, gran animalista i un bon amic de l'Ada. Ell és el president de SOA, Associació Segona Oportunitat Animal, una associació que va començar l'any 1989 a Badalona. Òscar, bona nit. Bon vespre.
Hola, bona nit i moltes gràcies per convidar-nos.
A tu per venir. Òscar, què et sembla? Explica'ns primer qui sou, quina tasca desenvolupeu.
Pues bueno, la nostra entitat té com a referència a Badalona. Nosaltres treballem bàsicament als municipis de Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià de Besòs i Barcelona. La nostra entitat va néixer com una delegació de l'ADA a Badalona a l'any 97 i acompanyats de l'ADA pues, vam créixer com a entitat pròpia, ens diem ASOA, com bé n'has dit, i la nostra base principal, la nostra tasca principal seria la de fomentar l'adopció responsable i la tinença de gats i gossos que han estat abandonats o de gent que per X motius els té i no els poden continuar tenint, i nosaltres el que fem és trobar la persona idònia que la pugui adoptar i gestionar l'adopció.
I com ho feu tot això?
Pues nosaltres, a través dels mitjans que ara disposem, no? Que disposem tothom, que és les xarxes socials, Facebook, sobretot anar a moltes fires, intentar estar tot arreu allà on puguis fer reclam amb les persones, pues és triar persones responsables que estiguin buscant un gat o un gos. Amb els gats i gossos que nosaltres tenim en la bossa d'adopció, que bé són animals de persones que se'ls han trobat i el tenen a casa fins que li troben, fins que algú li ajuda a trobar una nova família, o gent que té un gat o un gos i que per X motius no els pot continuar tenint i, per tant, l'ha de donar. O bé també col·laborem amb diversos centres d'acollida, sobretot amb el CAC de Badalona, del Consell Comarcal del Barcelonès, per treure els gossos, en aquest cas doncs, els que són més urgents. I és buscar sempre la família o la persona responsable més idònia per a aquell animal. I aconsellar, evidentment, doncs, a les persones a l'hora d'adoptar-los.
Teniu molts animals?
Amb el que és la bossa d'adopcions, ara mateix tindríem una seixantena de gats i gossos, En les cases d'acollides pròpies nostres, que són famílies, persones que voluntàriament acullen aquest tipus d'animals fins que no es puguin donar en adopció, que són de tots aquests tipus que he dit, i també animals acollits del centre acollida, quan entren cadells, un animal que és molt vell, que necessita una atenció especial, tots la necessiten, però hi ha uns que encara més que els altres, els tenim en cases d'acollida. Aquests en tindrem uns 25 animals. Esperant poder ser adoptats en cases d'acollida.
I aquestes cases d'acollida no s'acaben convertint en moltes ocasions en cases d'adopció, cases?
Les perdem perquè s'acaben reconvertint. És a dir, sí que és cert que normalment dintre de la responsabilitat que suposa una casa d'acollida és, a més, una voluntat molt gran, més fins i tot que la d'adoptar, no?
Perquè,
a més, no li dones un animal que està sa, que és jove, perquè aquest, mira, malauradament a la gossera, el centre d'acollida tindrà més oportunitats. Li dones animals que són vells, que estan maltractats, que han entrat en algun tipus d'estereotípia, que té algun tipus de malaltia i s'estan recuperant. Vull dir, passar tot aquest procés perquè pugui ser adoptable i després donar-los un acte de generositat brutal. Moltes vegades perds les cases d'acollida perquè se'ls acaben adoptant. Per això també és prioritari que es donguin l'abans possible, perquè no ens passi.
I hi ha moltes cases d'acollida? Molta gent disposada?
Sortosament sí, més que res, per el que explico, és rotatiu. Nosaltres normalment no treballem amb més de 25-30 cases d'acollida, perquè també hem de tenir en compte que són responsables d'aquells animals en tots els sentits, també l'econòmic. Les pròpies cases d'acollida també col·laboren. Però sí que és veritat que tenim cases noves, però com que també les anem perdent perquè s'acaben convertint, com dius, en adopcions, pues, al final sempre tens normalment el mateix número de cases d'acollida.
I sou molta gent treballant a SOA?
A SOA, treballant directament com a voluntari, som unes 20 persones, entre nois i noies. El que més portem des de l'any 89 i ens hem anat afegint. I el que menys porta ara portarà uns 4 anys, el que menys. També és difícil, de trobar voluntaris...
Sí, m'imagino.
I continuïtat.
Manel.
Hola. Bon vespre.
Bon vespre, amic.
Bueno, és la primera vegada que estàs amb nosaltres.
La segona que se m'heu convidat.
Ja la segona.
Però la primera no vaig poder venir per un petit incident.
Per telèfon. Presencialment el recordava.
Sí, presencialment.
Bueno, jo voldria, als nostres oïdors, els voldria fer una mica d'historial de lo que és l'Òscar, perquè l'Òscar es pot dir, i jo ho diem nosaltres perquè ho coneixem i l'hem seguit, va ser una vocació primícia. O sigui, ell de petitó ja tenia aquesta ànsia d'ajudar els animals, de treballar pels animals. Aleshores, ell ha dit que havia estat amb l'ADA. Sí, va estar amb l'ADA perquè ja fa molts anys, i eren aquells anys que pràcticament només existia l'ADA, perquè va ser la primera a Catalunya i arreu d'Espanya. Per tant, què vol dir que fa molts anys que tu estàs treballant?
Però que és molt jove encara,
eh? Sí, això anava a dir, però és molt jove.
No? Bueno, no tant, eh?
No, home, no.
Sí. Vaig començar jove, però ja no soc tant.
Molt jove.
Però si ja ho he dit, si ja és una vocació
primerenca. Hauria de ser un nen, com
a anys. 14 anys.
14.
Per tant, és ja una persona que des d'un principi ha estat sempre treballant, entusiasta i tenaç amb aquesta causa. I la veritat, també tinc que assenyalar, que molts han o hem entrat, pues, com sí, ens agraden els animals, però no ens hi han volcat des del principi, per circumstàncies de la vida, per lo que sigui. Però ell sí que, jo ho puc certificar, ha estat una persona que des del principi hi ha estat continuant i el que esperem que continuï molts anys amb aquesta tasca. Per tant, el que en aquest moment ens pugui dir l'Òscar és una cosa que està molt madurada, està molt experimentada. És una persona experta, que avui se'n diu. És un expert en animalisme. Per tant, totes les seves consideracions... Tothom es pot equivocar, lògicament, lògicament. Però la seva experiència, jo crec que avui dia és de gran vàlua. Benvingut, Òscar.
No sé què dir.
No sortiràs per la porta, eh? Quan
també,
venim
sí,
dels
sí,
mestres,
sí.
Pues,
escolta, sí.
És gratitud plena.
Jo et faig alguna pregunta incòmoda, Òscar.
El que tinc que sí que dir que tot l'èxit que nosaltres aconseguim, com qualsevol col·lectiu, és perquè som un col·lectiu de persones, d'homes i dones, que formem a SOA, entre les cases d'acollida, voluntaris, socis, i entre tots fem possible això. El que passa que jo tinc la sort, moltes vegades, de poder posar la cara i rebre les gràcies. A vegades també les no tan...
Les però bueno, per la zona experimentada. Eh?
Però, com a mínim, bueno, sóc la cara que moltes vegades la dona, però és un gust quan tens un equip al costat.
Bueno, perquè, a més, hola, Òscar.
Hola, Carme.
L'Òscar també ha fet dos tasques paral·leles. Una, la vocacional, i també després com a professional. És a dir, com a professional també ha donat serveis...
Tinc molta sort.
...al CAC de Badalona i...
L'ESPAM de Mataró.
L'ESPAM de Mataró, està treballant. Llavors, clar, ell és un recopilatori, no?, de l'evolució del proteccionisme. Més que l'animalisme, jo diria el proteccionisme, en aquest cas, perquè ell s'ha especialitzat sempre amb els gossos i gats. Però també hi ha una altra faceta amb la qual s'ha destacat bastant la seva entitat i ell, que és liderant una campanya, per exemple, a Badalona, sobre les vaquetes. I m'agradaria també que expliquessis una miqueta, perquè finalment s'ha aconseguit, ha costat molt, perquè hi havia també encara aquesta variant de correbous de Badalona, que ha portat moltíssima polèmica, i bueno, que han tingut ells molta tenacitat, ell junt amb altres sí, grups. Però ell, no? Heu liderat aquesta campanya, i bueno, l'Òscar com a cap visible. Explica una mica.
Bueno, pues a Badalona, com bé dius, malauradament des de l'any 84 es feien uns correbous, coneguts com les vaquilles, en un barri, de Llefià en concret. Ha costat molt que es deixin de fer, i a més s'ha costat perquè a més s'ha volgut fer bé i per sort ho hem pogut entre tots fer bé, perquè no s'han prohibit, sinó que s'han deixat de fer. L'entitat organitzadora ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Badalona, per aquí, clar, des de l'any 88-89 que van començar nosaltres a denunciar aquest fet fins al dia d'avui, doncs, ha costat molt, moltes negociacions a nivell polític, d'entitats, però a més s'ha fet bé, perquè el que no podríem, nosaltres que som una entitat de Badalona i per Badalona, doncs, crear un conflicte més gran del que ja hi havia, perquè a més no ens enganyem que això es feia i els veïns hi anaven. Prohibir-ho hauria, bueno, sí, es podria prohibir perquè potser el color polític dona ara per prohibir-ho, però amb un canvi polític d'aquí a 3 anys, si és que n'hi hagués, doncs, podríem tornar. I seria un conflicte veïnal amb víctimes i amb guanyadors i vencedors. En aquest cas no n'hi ha hagut tothom. El primer que han guanyat han sigut els animals, que ja no tornaran a pateixer. Però també ha guanyat Badalona amb la imatge que puguem donar al món, i a més hem guanyat els ciutadans i ciutadanes de Badalona, perquè no tenim que tenir dintre de la nostra ciutat un acte de maltracte als animals dintre d'un contingut de festes. I Badalona ha guanyat i el barri. Perquè, a més, l'haver pogut que es deixin de fer aquestes vaquilles s'ha fet gràcies a la tasca que ha fet Plataforma Badalona Sense Correbous. I la Plataforma Badalona Sense Correbous, que sí que és veritat, doncs que potser nosaltres, com a entitat animalista de la ciutat, vam començar, però el primer que vam veure és que ja sols no podíem. I estem amb altres entitats que han format part, com l'ADA, des del primer dia, però sobretot...
Però, bueno, ens hem deixat portar amb aquest cas.
Bueno, però...
Hem respectat...
Perquè, bueno, és la nostra ciutat, també tenim que agrair que els moviments animalistes animalistes, pues, que a vegades, amb més encert o no, pues, a l'hora de denunciar les coses, pues, a vegades pues, no poden fer servir les eines o les paraules encertades, ens han deixat liderar aquest projecte per arribar a un acord amb els veïns.
I escolta, Òscar, nosaltres sempre que convidem amb una entitat proteccionista, sempre, perquè sabem que és molt important, els hi fem la mateixa pregunta. Què tal és la relació? Jo la sé, no?, però jo vull que l'expliquis, i també perquè hi ha gent de Badalona que ho pot escoltar. Com és la relació de la vostra entitat amb l'Ajuntament de Badalona? Com ha evolucionat? I si teniu bon feeling, no?, si esteu sintonitzant bé i us ajuden, etcètera.
Pues amb el que és l'Ajuntament com a institució, la nostra feina i la nostra entitat ha anat creixent a mesura que creixia la col·laboració amb l'Ajuntament. És a dir, nosaltres quan vam començar, com hem comentat, el 89, una de les coses que reclamàvem era que Badalona tingués un centre d'acollida d'animals propi, que no enviés els gossos, en aquest cas, a Barcelona. A l'any 97, l'Ajuntament de Badalona va apostar per fer una cosa que ja no s'havia fet mai, que era tenir un centre d'acollida propi, amb unes instal·lacions bastant precàries, que era l'antic escorxador, on d'aquí a 2 hores... Avui farem es fa una ponència sobre la tinença responsable d'animals juntament amb una guàrdia urbana, vull dir, ara aquell espai té encara un ús encara millor. Allà pues, es va apostar amb un model que l'Ajuntament financiava, el veterinari, el pinso, i nosaltres posàvem pues, una empresa, es diria el capítol 1, que eren les persones, els voluntaris. Allà tenien que estar un any i vam estar fins a l'any 97. Hem passat per un altre centre d'acollida també de l'Ajuntament de Badalona, perquè aquest es va tancar, conegut com la Cordeleria Can Domènec, i per allà vam atendre, fins al 97, que ho gestionàvem l'Ajuntament i nosaltres, 1.200 animals entregats.
I la conscienciació del veïnat, dels ciutadans, com està evolucionant? A més, a menys abandonaments, el maltractament...
Tenim que dir que la percepció de les persones a l'hora de detectar el que es podria considerar un maltractament, aquest és la que ha pujat. Perquè potser abans la gent podria entendre que una persona podia tenir un gos amb un tancat o amb un balcó o pagar-li pel mig del carrer, bueno, com que és seu, ja sabrà. Ara aquesta percepció ha canviat, malauradament això continua passant, però molta més gent ho denuncia.
Home, es veuen molt a les xarxes socials, moltes denúncies de...
I el que sí que ha variat molt és el número 1. És a dir, nosaltres, a Badalona, que les xifres d'abandonament no varien gaire de fa 10 anys, perquè no varia el que és el número d'abandonament, el que sí que creix és el número d'adopcions. I això, jo que he passat per diversos centres d'acollida, aquí mateix a Barcelona, això es nota, l'abandonament gairebé no varia. El que varia, per sort, és l'adopció, la responsabilitat de les persones que adopten.
És una bona dada.
Molt.
Escolta, Òscar, tornant una mica a l'història, t'he fet una mica de panegírico teu. Jo crec que tu se't té que recordar, però jo te'l recordo perfectament, com a introductor d'un concepte nou dins del proteccionisme. No te'n recordes quin és?
Pues
te'l
no.
Dic. La segona oportunitat.
Ah, sí. El nom de
tu vas fer-te teva aquest eslògan. L'associació de la segona, cercar una segona oportunitat, que no és ni abandonar, ni adoptar, ni trobar, ni perdre. És cercar la segona oportunitat per a aquells que han estat trobats, perduts, etc.
És la segona oportunitat que, com que els animals no parlen, nosaltres vam pensar que els animals ens donaven una segona oportunitat en tornar a confiar en una altra família. És a dir, animals que han estat abandonats, maltractats, en molts dels casos, criats descontroladament, els hi demanem que ens donin una segona oportunitat de confiança a poder tornar a ser adoptats i a ser acollits amb una família. Per això la nostra entitat, que és ASOA, Associació Segona Oportunitat Animal. I també pues, una crida, en aquell moment, ara, pues, per sort, les administracions, aquí a Catalunya, sobretot, potser sí que està més conscienciada, però també la segona oportunitat de dir, escolti, és que moltes administracions, fa 20 anys, potser l'única oportunitat que li veien era pues, l'eutanàsia. Mm. És a dir, no, s'ha d'invertir per educar...
Ja saps que diem...
Sí.
Eutanàsia
per matar.
Sí, a vegades sí, però normalment és matar.
Per matar, doncs pues, abans es matava, de fet.
Sí, quan... i tant.
Llavors, la segona oportunitat de dir-li a l'administració no, és que no és que sigui una variable, és que l'únic camí que n'hi ha és aquest, és la reintroducció d'aquest animal dintre d'una família, a la part que s'ha d'educar, moltes vegades s'ha de sancionar i s'han de fer altres tipus de campanyes per evitar l'abandonament i la cria.
I a part d'això, també, amb les colònies de gats, com està evolucionant? Perquè també porteu el tema de les colònies de gats.
La nostra entitat coordina les colònies al municipi de Sant Adrià de Besòs. Col·laborem aquí a Barcelona i a Badalona i a Santa Coloma en tenim de pròpies. Pues el concepte, tornem a lo mateix. Abans la gent veia un gat a carrer i, bueno, pues un gat a carrer que es busca la vida perquè els gats al carrer mengen, no tenen dificultats, era la percepció equivocada, perquè, a més, dintre del gat i el gos, el gat encara el condemnava més, perquè la gent veia com a normal. Ara no ho veu normal, per sort, la gran majoria. Les colònies són necessàries en quant que els gats ja són al carrer, i són molts d'ells animals que no es poden adoptar, perquè no són adoptables. El que se'ls ha de donar és un mínim de qualitat de vida, que estiguin esterilitzats per no proliferar, això és el primer, que estiguin alimentats i que no es tinguin que moure d'allà on estan per minimitzar els riscos d'atropellament o d'arribar a puestos on no siguin tan desitjats. Això s'ha de dir que és una feina molt fosca, perquè només es fa a la nit, per gent que té molt poc reconeixement de la tasca que fa. Tenim que dir, és veritat, que el perfil de cuidador i cuidadora de la colònia són dones, que a més són dones, com a mínim parlo per la nostra pròpia experiència, en coneguem bastants, de mitjana edat, amb feina i amb fills. Vull dir que no ho fa la persona que no té res a fer, ho fa gent que té moltes coses a fer i que a més li dedica aquest temps. I es fa de nit, perquè quan fas que els animals mengin, a més és quan més activitat tenen els gats, i a més per intentar que aquests gats passin el més desapercebuts possible a la zona on estan, per evitar pues, que els hi puguin fer mal. I tinc que reconèixer que la tasca de les alimentadores i els alimentadors que ens considerem aquells que en cuidem d'ells és bastant desagraïda, perquè et trobes molta part de la ciutat pues, que no reconeix aquesta tasca i que, a més, no entén per què els gastes.
Com està, per exemple, perquè a Itàlia ja fa anys, concretament a Florència, a Roma, que se gestiona, i a Barcelona també s'està gestionant. El tema de que l'Ajuntament reconegui la figura de la gatera, la senyora del grup, que a més reben uns cursets i que se'ls dona un carnet. Sí, i aquell carnet vol dir, significa respecte, tant per part de les autoritats, de la Guàrdia Urbana, com dels altres ciutadans. Vol dir que allò els dona doncs, una credencial i el respecte que mereixen aquestes persones. Tot i que també tenim que dir que hi ha persones que a vegades tampoc no volen obeir massa.
Incivisme.
Sí, no volen obeir massa els consells que els dona i la fórmula, com tenen que donar d'aliment i tot això, i això crea també conflictes. Però com està Badalona?
A Badalona, parlem Badalona i Santa Coloma, Sant Adrià, perquè
se reconeixen ja les... Bueno, pues Badalona, Sant Adrià...
I Santa Coloma. Pues ho fan bastant similar, és a dir, tornem a lo mateix, lo més car, que serien les persones, tot ho fa a nivell voluntari, els ajuntaments financien gairebé el 80-75% de les esterilitzacions, l'altre són recursos propis, alguns faciliten pinso. I el primer que es fa és reconèixer on ha d'haver-hi o no una colònia, que s'ha de fer conjuntament entre l'Ajuntament i els tècnics que portin l'àrea que tingui la competència, l'entitat protectora que ho gestioni i l'alimentador o alimentadora, que no han de ser precisament de cap entitat. En el cas de Sant Adrià, el model és que, a través de SOA, doncs el que nosaltres fem és, evidentment, sense cap tipus de repercussió, sense diners a canvi, ho fem, evidentment, també a nivell voluntari, és organitzar i coordinar les alimentadores. A Badalona, el model és que l'Ajuntament ho gestiona directament amb 3-4 entitats que ho fem. I a Santa Coloma ho fa també l'Ajuntament amb Progat. I després està el vincle que les entitats o el propi Ajuntament té amb els alimentadors.
Tenim que dir que això ha estat un èxit, perquè fa 15 anys, Blanca, era impensable, impensable, Catalunya, Espanya, i això ja s'ha implementat, i el model aquest que estàvem dient...
Recordo que vam fer una entrevista a Progat l'any passat i va ser molt... A mi em va sorprendre perquè no m'ho esperava i fan una feina superimportant.
És que Progat són els mestres, després hem vingut a...
Sí, és que Progat es va fundar específicament, per això és la més antiga a Catalunya.
Òscar, et faig una pregunta com a expert, amb dos vertents. Com veus el futur, la perspectiva que es diu, envers la ciutadania, dic el futur, no el present, i les administracions?
Pues les administracions, els últims anys, ens adonem que amb l'excusa d'aquesta suposada crisi s'ha aprofitat molt per ficar la tisora amb el tema dels animals, malauradament. I que molts, sempre, ahir no puc dir els noms, però jo vaig estar a dos ajuntaments que ens han demanat consell, després faran el que creguin, amb un ajuntament, sí que ho puc dir, que és un ajuntament que fa molt i que encara té intenció de fer més, que és Sant Boi del Llobregat, amb un altre ajuntament d'aquí de Catalunya, que és el segon més gran, però no diré el nom, que poca intenció i poques coses fa pels animals, es veu malament perquè veus que encara tenen poca intenció de fer coses pels animals. Llavors, és molt dur perquè l'administració, que és qui té la responsabilitat i l'obligació, s'ha de deixar ajudar i aconsellar per les entitats protectores i, sobretot, s'ha de fer molta feina de civisme. Des de no serveix de res enviar només la Guàrdia Urbana perquè sancioni a qui deixa el gos solt. Algú li ha de dir també a aquestes persones que això és un perill pel gos.
Això vol dir que no ho veus massa positiu?
No ho veiem massa positiu en quant que en uns quants anys, no pas la voluntat de les entitats, ni dels proteccionistes, sinó per part d'algunes administracions, han tingut l'excusa per no invertir tants diners. I al final, malauradament, els diners també fa. La solució per un municipi no és fer gosseres més grans. La solució seria que el municipi no necessités de centres d'acollida.
Tu saps que fa...
Perdona, que ens hem quedat amb la ciutadania. Com veu el futur, la preparació, el pensament, el sentiment dels ciutadans i ciutadanes?
Aquest jo crec que va en creixent-ho. És a dir, malauradament, encara fins i tot ara, que es destinen menys recursos a algunes administracions, no totes, jo crec que la gent sí que cada cop exigeix més a les seves administracions, que no entenem per què tenim correbous, no entenem per què a Catalunya s'han prohibit les curses de braus i per una qüestió purament política no s'han prohibit els correbous. Això és un atac cap als animalistes perquè ens poden acusar, mira, han prohibit els toros i no els correbous. Bueno, però és que no hem sigut nosaltres, han sigut els polítics i les polítiques. Les polítiques que fan, mai millor dit, els polítics. I, a més, el que creiem és que cada cop la gent és i ha de ser més exigent. Parlem d'animals com parlem de qualsevol tipus de caire social. I, sobretot, davant d'aquests missatges d'alguns polítics de, bueno, primer les persones, després els animals, s'ha de combatre. S'ha de combatre perquè l'animal també és un ésser viu, que no està aquí perquè vol, l'hem portat nosaltres, i que al final és estúpid, perquè quan una administració no vol regular una colònia de gats, al final acaba pagant el doble del que li hauria costat al principi, perquè on tenia 20 gats, ara té 50, i a més té un conflicte veïnal que abans no existia. Per tant, al final és més car, i això és el que s'ha de fer entendre a les administracions.
Encara queda feina a fer, doncs.
Molta.
Doncs, Òscar, no tenim temps per més, però ha sigut molt interessant.
A veure si teníem més per aquí.
Això espero.
És que,
prometo que sí.
Jo tinc que dir que l'Òscar parla molt, eh? O sigui, que si un dia...
Doncs tallem, sí, tallem el micròfon, bé. Que si no...
Sí. Tenim grans converses i a vegades li tinc que dir, Òscar...
Que són les 12 de la nit. Sí.
Prou a dormir. Doncs, Òscar, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, de nou.
Gràcies, Òscar.
Bona nit. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Amb el Louis Armstrong, que estem escoltant, vol fer una reflexió, perquè se'l coneix més per tocar la trompeta i ser, potser, el més gran representant de l'estil New Orleans, o per la seva conegudíssima veu d'una personalitat inigualable. I també podríem dir que és d'aquells artistes que conjuguen veu i trompeta, que és el seu instrument, de la forma més unificada. La seva activitat va ser molt llarga. Les seves primeres gravacions començaren als anys 1925 fins als 50, que va ser d'una frenètica activitat. Nasqué a l'any 1901 i morí als 70 anys en 1971. Escolteu Muskrat Rumble i Stardust. A la propera, si Déu vol. Thank you.
is not my problem. They put in me, I can't help it.
We're going to turn the mic over to our trombone man, Mr. Jack Teagarden.
Yes, sir.
Thank you, Larry. Thank you, ladies and gentlemen. I'd like to play a real old favorite called Stardust.
Thank you.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Quan sentim aquesta musiqueta, només pot voler dir una cosa, que ha arribat la Neus. Neus.
Hola, Blanca. La sintonia indicatiu total,
total
de que estem aquí amb els seus adopcions.
I la sento i et veig entrar,
ah, i bueno,
automàticament.
I com sempre, contenta d'estar per aquí.
Clar que sí. I què ens expliques avui, Neus?
Doncs, escolta, Blanca, mira, avui hem tingut a l'Òscar a l'entrevista, president de SOA, i a l'hora de marxar li han dit, Òscar, no marxis.
Ah, per això està aquí encara.
Clar, per això està aquí, perquè li han dit, sisplau, queda't i ens ajudes a fer el programa.
Home,
i tant.
Llavors, Òscar, farem una cosa. Mira, jo et proposo el següent. Ara ens imaginem que ens està escoltant alguna família amb nens petits. Aquells nens que estan ja fa estona, que estan demanant fa temps que li van als pares que volen un gos, perquè volen jugar, el volen portar a passejar, que l'hauran de portar al veterinari, que se n'en cuidaran molt d'ells. I, bueno, els pares estan amb allò. Què fem? Òscar, a SOA hi ha algun gos o algun parell de gossets que tu podries dir, mira, bons candidats,
pues mira,
per aquestes famílies.
Per aquest perfil, bueno, primer nosaltres ens assabentaríem molt bé que veritablement la família,
exacte,
és molt responsable.
I que no només fos una joguina per dos mesos.
Sí, no, que no fos cap tipus ni,
exacte,
de joguina, que els pares sapiguessin que han d'educar els seus fills per com educar el gos.
Clar, i tots d'acord.
I que seran responsables.
I
a partir d'aquell moment tindran un altre fill més. No?
Clar.
I a més dependrà d'ells tota la vida.
I quins has portat?
Pues mira, dos models diferents. Un és, l'hem tret d'un centre acollida, el centre acollida d'animals a Badalona. Com abans hem comentat, nosaltres col·laborem amb el centre acollida i anem traient aquells gossos que pensem que és una mica més urgent. És el Yankee, aquest animal ara el té una casa d'acollida, que a més és voluntària de SOA, té uns 8 anyets aproximadament, és un mascle, és un creuat de mastís, de mastí. Va entrar al centre d'acollida fa 6 anys, ha estat amb una gàbia 6 anys, ja li tocava, ara està en una casa, conviu amb dos gossos més, conviu amb un gat.
Això també és bo saber-ho, perquè ja tenen un gos.
Exacte, perquè a més aquesta casa acollida, pues, bueno, d'allò que vas al centre d'acollida et fa molta pena i un dia gairebé sense pensar-t'ho, Òscar, ens l'emportem i tal, doncs vinga, va, i se'l van portar a casa i sense pensar que tenia tot aquest membre de la família. Ella, ja és una amiga i un amic, doncs per les visites que reben de família, doncs s'acostumen a venir nens petits a casa. A més, com que sóc amic, jo ho he pogut comprovar. És un gos molt, molt sociable amb tothom. Només té un petit defecte. Té un petit complex de gos petit.
Bueno,
és a dir,
i no és petit.
Pesa 40 quilos, però ella es pensa que pesa 5.
Bueno,
escolta,
no li traurem aquesta...
Si estàs al sofà, pues igual que fan els altres dos petits, entenent que portava 6 anys en un centre d'acollida, pues ara tot per ell és nou. Sortir al carrer, a l'acaronament, i ser el centre d'atenció. Li encanta.
I l'altre que ens has dit?
L'altre seria, pues, l'altre model, que és la persona que el té fins ara i que per uns motius aliens al gos l'han de donar. Es diu Jackie, té 6 anys, aquest és bastant més petit, no arriba als 5 anys, no veu gaire bé de l'ull esquerre, té perdut segurament d'un cop de petit, però bueno, no és més que una qüestió estètica.
Però aquest perquè... és molt més petit, veig amb la foto.
Sí, amb ell no li hem dit, per tant, ell no ho sap.
Bueno.
I aquest gos, al domicili que hi viu, viu amb una criatura, una nena molt petita, amb un gos bastant més gran d'edat i amb un gat.
O sigui que...
Està acostumat a tot.
Està acostumat a tot.
O sigui que... Perfecte.
I tots dos viuen en pisos. Això què vol dir? Tant aquest com el Yankee. Que són animals que si l'adopta una persona que tingui una casa, doncs seria genial, però si és per un pis, per viure a la ciutat, com estan vivint ara, doncs també és genial. És un gos molt, molt petit.
Fantàstic.
Molt carinyós.
Doncs jo crec que el que ens ha dit l'Òscar, si algú... Com ho han de fer, Blanca, per contactar ràpidament?
Doncs afanyar-se, perquè em sembla que poden tenir pretendent ràpid. Poden entrar al web www.asoa.net o poden enviar un correu electrònic a asoa@asoa.net o poden trucar un telèfon al 607-259-753.
I nosaltres, per fer una mica d'ajuda, com sempre, els posarem a la nostra pàgina web de l'ADA, les fotos, per si algú vol tornar-los a veure... Blanca,
doncs,
que els ho volen
fàcil,
veure...
Fàcil, fàcil. Entreu a www.ongada.org, Adam Dostes, recordem-ho, i cliqueu a l'article, bueno, posa SOS Adopcions.
Perfecte, llavors els podran veure. Òscar, moltes gràcies per haver-te quedat i
esperem
la segona oportunitat per aquests dos.
Us ho faré saber.
Segur que arriba.
Ens ho dius, eh?
Segur que arriba.
I, bueno, i Blanca, ens la trobem al proper SOS Adopcions.
Perfecte.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Neus.
Adéu.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres, de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.